Càceres 61, en futbol també segona federació espanyol B0, Atlètic Balears 1 i en futbol sala la segona divisió Casafreta Eivissa 2, Barça Atlètic 2. Recordeu que demà hi ha avís roig i alerta groga també de l'1-2 durant la primera meitat del dia per probabilitat de pluja i tempesta. Fins aquí les notícies de les 10 de la nit d'IB3 Ràdio. La informació tornarà demà de matí a l'informatiu matí a partir de les 8. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
L'únic que hem de témer és la por, va dir l'any 1933 Franklin Delano Roosevelt, president dels Estats Units en aquell temps. Ha passat gairebé un segle des de llavors i la frase continua plenament vigent. Entre moltes altres virtuts, els protagonistes d'emblemàtics, els petits comerciants, tenen la valentia per afrontar el dia a dia, que sovint apareix carregat d'obstacles i de dificultats. Les seves armes són la il·lusió i la voluntat del millor servei i el més proper a la clientela. Salutacions, benvinguts a l'edició número 87 del programa. Avui amb dos nous establiments que s'incorporen, de fet, a la llarga família emblemàtica d'IB3 Ràdio. De quins dos negocis parlam, en aquest cas, Xavi?
Hola, Toni. Com anam? En primer terme, coneixerem la història de Can Jaume Artesans, del mercat de l'olivar de Palma.
M'emociona molt perquè penso en mon pare i en el que me va ensenyar. I realment, el que me va professionalitzar va ser ell. I moltes vegades tu, quan te renyen, penses, tan malament no ho deus fer. I llavors te'n dones compte de que ells ho feien pel teu bé.
Me deman com farien feina els carnissers i xarcuters sense bons guinevets. D'això, de guinevets i guinevetes, parlarem en el segon reportatge del dia, el que hem preparat sobre ganiveteria Pol de Sa Pobla.
Jo, la primera peça que em va ser un poc complicada de fer, que no m'havien ensenyat mai, és fer una rostidora o volada. I encara me'n recordo, el primer client sí que se l'en va dur, pues, de la primera rostidora que vaig fer. I vaig estar orgullós, i sé qui la té. En què dic, i te dius, ostres, mira, aquesta m'ha comprat aquesta rostidora i la primera ja no l'havia fet cap. A partir d'aquí em va donar més ànimos, però són coses que clar, són coses que, jo què sé... Passa en qualsevol ofici.
Amb els guinevets ben esmolats i l'oïda preparada, de ben segur que tindrem un programa ben entretengut.
Ben entretingut, Xavi, i segurament també força didàctic per les explicacions dels protagonistes. Emblemàtics, benvinguts, començam. Per situar-nos, en Xavi Oliver, en el seu retrat, ens emmarca la història de Can Jaume Artesans.
Les carnisseries tradicionals formen part del batà quotidià de les ciutats i dels pobles. Són espais on el producte, l'ofici i la confiança es troben darrere un taulell que sovint ha vist passar diverses generacions de clients. En aquest establiment, la qualitat no és només una paraula, sinó una manera d'entendre la feina. Conèixer l'origen de la carn, respectar el procés de producció i oferir un tracte proper a qui entra cada dia a comprar. Durant dècades, moltes carnisseries familiars han mantingut viva aquesta relació directa entre el camp i la ciutat, duent fins als mercats productes que reflecteixen el territori i la seva cultura gastronòmica. A Palma, dins d'uns dels espais comercials més emblemàtics de la ciutat, hi ha un negoci que continua fidel a aquesta tradició després de gairebé un segle d'història. És Can Jaume Artesans, un establiment que ha convertit la qualitat i el producte local en el centre de la seva manera de fer.
Jo sóc un porc i tu estàs com una cabra. En aquest sentit som ben bé iguals. Molts pensem que som la flor i nata.
La història de Can Jaume Artesans comença l'any 1927, quan Jaume Aguiló va obrir una parada dedicada a la venda de carn a la plaça Major de Palma. En aquella època, allà, hi havia un mercat. Aquell any el món vivia els anomenats feliços anys 20, una etapa de prosperitat econòmica i de grans transformacions culturals. El cinema sonor començava a obrir-se pas amb l'estrena de The Jazz Singer, considerada la primera gran pel·lícula parlada. Europa i els Estats Units creixia una nova cultura urbana marcada pel jazz, la modernitat i els canvis socials. Mentrestant, a Mallorca, moltes famílies continuaven vinculades al camp i al comerç d'animals i carn, com era el cas dels Aguiló, que abans d'arribar a Palma ja eren importants comerciants de bestiar a Santanyí. L'any 1951, la família va traslladar el negoci al recent inaugurat Mercat de l'Olivar, on continua fins avui. Actualment, és la quarta generació qui regenta la parada, amb Jaume Aguiló al capdavant. A Can Jaume Artesans estan especialitzats en la venda de carn de qualitat i ecològica. Combinen producte local amb embotits, plats preparats i altres productes típics mallorquins. A més, compten amb criança pròpia. La seva carn de vedella prové d'animals criats en llibertat a la comarca del Reiguer, alimentats amb farratges i cereals cultivats per la mateixa família. Una manera de fer feina que manté viu l'esperit amb què tot va començar. Respecte pel producte, per la terra i per l'ofici.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
Jaume Aguiló encarna la quarta generació familiar dedicada al mateix negoci, el de Can Jaume Artesans, emplaçat al Mercat de l'Olivar a Palma. A banda d'atendre la clientela, en Jaume es presta un dilluns a primera hora a respondre les preguntes que li formulam, amb el micròfon d'Emblemàtics com a testimoni privilegiat. En Jaume, bon conversador i amb les idees molt clares, ens començarà parlant de l'origen de l'establiment i de les primeres passes que ell mateix hi va fer.
Bueno, Can Jaume comença a Santanyí. Vale? El meu repadrí venia aus vives. Vale? I a partir d'aquí, perquè no existia la professió com s'entén ara de carnisser. Llavors va venir el meu padrí, que va venir cap a Palma, a vendre ja carn sacrificada. I una vegada ell va estar a la plaça Major, van passar l'any 51 a la plaça d'Olivar actual. Val? I de... amb el meu padrí, ja va venir mon pare. Llavors es va juntar amb un tio meu, també, i llavors vaig venir jo. Jo vaig entrar dins el Mercat de l'Olivar l'any 70, que tenia 8 anys, i acompanyava mon pare. Vull dir, no era feina, allò era acompanyar, veure el que feien, i sempre volies ajudar. I amb això d'ajudar te deien, vei, no, fem hamburgueses. I sempre, sí, i sempre tenies el teu racó, allà fent hamburguesetes. I vaig veure la reforma del 75 aquí, i ara la segona reforma, i ara l'actual que la van fer l'any 2003. El 3 del 3 de 2003 vam entrar al Mercat de l'Olivar actual.
Li demanam ara pels consells que va rebre de son pare, cosa que duen Jaume a emocionar-se.
Bueno, molts. Va donar molt de consells que podien traslladar a una educació, val? Jo diria una educació comercial respetant molt en el client. Era, el dia negoci sempre l'hem envoltat a devora el client, és a dir, al rededor del client i sempre tenint en compte el que te diu. Val? Perquè el client té unes necessitats i és un negoci de lo que trata és de cobrir la necessitat que té el client. M'emociono molt perquè penso en mon pare i en el que me va ensenyar. I realment el que me va professionalitzar va ser ell. I moltes vegades tu, quan te renyen, penses, tan malament no ho deus fer. I llavors te'n dones compte de que ells ho feien pel teu bé.
A propòsit de l'evolució del negoci i dels temps actuals, en Jaume ens deixa interessants reflexions.
Bueno, el meu repadrí venia animals vius. Ja no sacrificats, sinó vius. No existia lo de sacrificar un animal. Doncs, evidentment, si qualque veïnat, perquè això era de Santanyí, t'ho demanava, doncs li feies, però li donaves ben sencer. Llavors, quan va venir mon pare aquí, els nens venien mitja hora sencers. Un pollastre sacrificat, però sencer. No sé, ni quals, ni mitja, ni res. L'únic que se feia, a vegades, els mateixos que carnissers compraven un quart, una quarta part, i a vegades menys, de vedella. És a dir, se posaven d'acord un parell d'ells per comprar una vedella sencera. No se comprava una vedella sencera. Avui també se pot comprar per parts, però hi havia moments, durant la vida de les nostres carnisseries, que havies de comprar la vedella sencera o mitja. Si no, no te la venien. Això és una evolució que ha anat canviant. Ara han tornat darrere i poden comprar tot tipus de peça. Si un moment donat necessites més peces d'un determinat animal, els pot aconseguir. I, bueno, com dèiem nosaltres, sempre cerquem o els animals sencers o mitjos o peces d'alta qualitat.
És evident que cap establiment comercial no existiria sense productes i, és clar, sense clientela.
El que anem intentant que sigui és producte de màxima qualitat. Sempre cercam dins un producte la màxima qualitat que puguem aconseguir. Si la podem aconseguir de lo que se diu, mal dit, quilòmetre zero, però jo diria producte local, que està molt més ben dit. Si pot ser producte local, el tenim d'aquí. Si no trobam el que cercam, pues cercam la màxima qualitat de territori el més a prop possible. I si no ho trobam, pues, bueno, segons quines coses, com pugui ser un guaiú, a vegades el cercam de fora.
En vez de... És un guaiú, disculpa?
Un guaiú és una raça d'un animal, d'un vedells, val? Un tant especial. Aquí a Mallorca se'n fa, vull dir que també se'n fa. Però quan a vegades cercam una peça definida i un tros d'animal que ve d'una altra banda del món, pues, si és el que cerca el nostre client, li duim, sempre que sigui d'una alta qualitat.
En tot cas, aquí veiem pollastre, conill, vedella, el bo i millor.
Sí, sí, intentem. Dins els pollastres tenim, pues, jo què sé, cinc tipus de pollastre, vale, per aconseguir que el client pugui agafar el que ell vol. Vull dir, un pollastre d'una qualitat que té un preu assequible, un altre pollastre d'una qualitat que és un poquet superior, un pollastre campero que està fet aquí, un pollastre ecològic que està fet aquí també, i així te poden tenir el que cerca el nostre client. No? Té una cosa especial, una cosa especial. Avui una cosa per dia a dia, una cosa per dia a dia. I així, però intentant que tot el que tinguem sigui de la màxima qualitat possible. Jo diria que és una clientela, per jo, selecta. Vull dir, és una clientela que té una cultura gastronòmica molt determinada, que se preocupa per continuïtat de la tradició gastronòmica. Se preocupa per menjar bé. Té una cultura en el cos, però amb una mesura adequada, no exagerada. Sí, jo això era una cosa que no sabia si ho tindríem o no, però sí, com més va, més gent de per tot el espant del món que viu dins Mallorca tenim. És un espectacle veure com de moltes parts del món se cuiden de la mateixa manera que mos cuiden nosaltres i cerquen la qualitat que cerquen nosaltres. És a dir, se preocupen per menjar, els agrada cuinar i sempre te demanen i, bueno, estan disposats a cercar tot el que volen.
Allò evident és que en Jaume passa gust de fer feina cada dia. Per tant, ell no pensa en la jubilació.
Bueno, jo ara no prescindiria de res perquè m'agrada tot el que faig.
Fins i tot matinar.
Sí, sí. Fins i tot matinar, perquè així faig la feina més tranquil. Dir, bé, faig feines que he de fer. Que tranquil, si en sense que me puguin demanar res, perquè quan ve no hi ha ningú, i si no me demanen res, me consent millor, i ho de puc fer més aviat, i així prepar-se feina que han de fer de més. I sí, una de les coses que m'agrada molt és el contacte amb la gent. El contacte amb la gent és... dins la nostra professió és increïble.
Un s'endú sorpreses agradables, suposa.
Moltes. I com més major ets, més. I el que m'agrada més de la professió és TA.
Sí. I això, com se n'aprèn? Es fa falta una habilitat innata o també se'n pot aprendre en el dia a dia?
Bueno, sempre dic que has de tenir unes aptituds, val? Perquè com un tenista o com un futbolista ha de saber córrer, ha de tenir equilibri, tot això és important. Ara, el més important de tot és que em vulguis aprendre. Això és bàsic. És a dir, avui en dia el sentit comú, que per nosaltres és comú, és això. El més important és que vulguis aprendre.
No. Aquesta voluntat.
Sí, aquesta voluntat és la base de poder fer a una persona un bon dependent, un bon carnisser, un bon professional, perquè primer te fas carnisser i llavors te fas professional. Avui se confon fer un cursillo i ser professional. Fer un cursillo te dona un coneixements, però el que se diu un professional se fa fent camí. Se hace camino de andar. Amb molta gana, sí, sí. Jo m'agradaria tenir molta salut per poder fer molt d'any de feina. És evident que no se viu per fer feina, perquè molta gent me diu tu viu per fer feina, i dic no. No. Jo disfrut de fer feina.
Que és diferent.
Que és molt diferent. No anem en la mateixa onda, no. Jo no estic fet per jubilar-me. La veritat. Jo som una persona que visc la feina i disfruto de fer feina. Amb aquests arguments ha de ser que me falli la salut. Si no me falla la salut, no pens en jubilar-me i dediquem-me a una altra cosa, perquè és que el que faig m'omp.
I si permets, es nota amb la teva mirada.
Gràcies. Espero que ho pugui disfrutar jo i que me puguin disfrutar.
En Jaume no fa feina tot sol al seu establiment. De fet, té un bon grup de professionals, una desena. Per exemple, en Toni i na Manoli, que parlen del seu treball i també del seu cap.
Sí, n'hi ha més de 10. Ara, en aquest moment, per mi som 11, si no m'equivoc. Més meva dona i jo. I sí, era una cosa que jo tampoc esperava. Vull dir, els negocis que he comprat després de la carnisseria aquí, un que va ser bar, va ser perquè l'amo del bar vol dir que fos meu.
I l'altra banda de la plaça.
Sí, sí, és que tenen darrere. I jo li deia que no, que el vengués un altre. I ell me deia, no, això ha de ser teu. I en el final m'ho vam entendre. I jo vaig comprar. I el negoci de llegums i el menjar preparat era una tenda que anava a desaparèixer. I jo, un mercat sense una tenda de llegum cuit, no concebesc. No. I jo, mentre pugui, el mantendré. Perquè és un negoci que crec que fa mercat. Tant el menjar preparat, que avui en dia és una cosa que la societat comença a demanar més, perquè tenim menys temps per dediquem-nos a cuinar, i la llegum cuita, que és un gran aliment que a vegades l'oblidam. I en l'estiu, un bon trampó, un bon ciurons, el mel. Bueno, jo sé que sense ell no puc fer el que faig. Això és el primer de tot. I llavors les consignes és que m'agradaria que se trobassin bé fent feina, que disfrutassin de la feina que fan, i sobretot que arribassin en el client, que vessin per qui fan feina i per què fan la feina de la manera que la fem. És a dir, que tot tingui un sentit i que aquest sentit sigui també la raó de la teva vida. És a dir, que tu vens a servir a la clientela perquè la clientela tingui el que cerca. És molt important satisfer les necessitats dels clients.
Jo m'incorporé en pandèmia. Mi oficio quedó cerrado a cal y canto, que yo era cocinero, y tuve que buscarme las castañas y aparecí por el mercado y Jaime pues me dio trabajo y aún sigo aquí con él. Súper contento y feliz y muy contento de haber vuelto a estar aquí.
Sí, aunque, son seis años.
Seis años aquí ya con Jaime.
¿Cómo lo definirías a él como empresario y como persona del mercado?
Yo como persona y empresario, digamos, una persona muy seria, le gusta todo que esté bien hecho, se haga despacio, pero bien hecho, y como, no sé qué, como persona, un 10 para mí. Como jefe, yo me he encontrado dos jefes como él, nada más. Y lo digo bien claro, y uno es el dueño de Can Pedro, y otro es el dueño de Can Jaume de la Plaza de Olivas.
Pedro Esteban.
Pedro Esteban, exactamente, sí señor. Ese para mí fue mi jefe desde que yo empecé de crío, para mí fue un gran jefe. Y luego el señor Jaime, para mí, no hay nada mejor que él aquí en el mercado.
A ver si me tartamudear,
¿eh? No te preocupes. ¿Cómo te llamas?
Manolit.
¿Cuánto tiempo hace que trabajas aquí?
Ahora exactamente 2 años y medio.
2 años y medio. ¿Y qué tal la experiencia?
Pues muy buena, la verdad que me gusta mucho trabajar aquí, de verdad.
Sí, a pesar del bad rumor, porque sí, empezáis muy pronto.
Sí, pero bueno, no importa. La verdad, cuando se trabaja a gusto, la verdad no importa madrugar. La verdad sea. Y es verdad que estoy muy a gusto aquí, con los compañeros y el trabajo que realizo, que es elaborar y que me encanta.
Sí, tú vas fent preparats.
Això mateix.
I del cap, ara que no ens escolta, d'en Jaume, de Can Jaume, que ens...
El Jaume, la verdad que és un jefe, la verdad. Jefe como él no he tenido.
¿Y no has tingut més d'un?
Sí, muchos. Muchos. Y la verdad, muy buen hombre y muy comprensivo, porque a veces nosotros somos tela. Y la verdad que muy bien. Estoy muy a gusto aquí con todo, en general.
En Jaume és un defensor ultrança del mercat de l'olivar en particular i del petit comerç en general. I creu en les seves fortaleses.
Sí, el mercat ve a ser com un món en petit o una ciutat en petit on hi ha tota classe de... diguéssim, de diversitats. Vull dir, per dir de qualque manera, hi ha tot tipus de humors, tot tipus de diversitat en quant a alimentació. Hi ha una cultura de tal nivell que hi ha diverses cultures gastronòmiques que són el reflex de la nostra societat. És a dir, reflex un poc lo que és la ciutat, lo que és el poble, lo que se fa dins el nostre entorn, és a dir, dins Mallorca, dins les illes, dins Espanya. Vull dir, tot això, tu vas pels mercats i ho respiraràs, i ho veuràs, ho vas mirant, i veus producte d'aquí, producte d'una qualitat, un producte fresc, i tot això és... jo no vull dir la paraula pàtria, perquè avui en dia pàtria està un poc mal dit, però si diríem el nostre sentit, el nostre hogar, val? És a dir, que nostre, que se diferencia dels altres mons, que per això es viatjar, i jo d'aquí pec m'apena una mica la globalització de segons quines coses, perquè per jo lo guapo del món és veure la diversitat d'ambients que hi arriba a dins les diferents nacions i la interpretació de la vida i el sentit que té la vida. I això és el que ens fa grans. Bueno, el present és difícil, vull dir, són moments complicats, val? Perquè hi ha, no vull dir guerres, però hi ha conflictes, que ens encareixen un poc els productes. I això, quan no té res que veure amb el producte, no ajuda, ¿vale? Però, bueno, el futur. Jo li veig un futur, un gran futur, vull dir, en el petit comerç, ¿vale? Perquè és el que diferencia i fa especial el comerç. És a dir, són comerços units que quan maldament pensem que desapareixin, sempre en neix un altre. I aquesta altra té unes característiques especials. I són comerços que se van adaptant molt ràpid a les necessitats dels clients i en els moments que vivim. Per tant, són comerços molt flexibles i que no han d'esperar, com deixen mordur per sinèrcia de les modes. No, nosaltres hem de ser i hem de formar una columna que se diu incrementable. Ha de ser una columna amb molta base. I això només s'aconsegueix siguent units i donant un producte que no pot donar mai un hipermercat ni una gran superfície, per molt que vulgui. És a dir, la diversificació que hi ha de comerços és impossible tenir-la a dins un hipermercat o dins un supermercat de qualsevol marca. És impossible, vale? Per tant, el futur sempre crec que ha de ser amb optimisme i en sempre anar estudiant com va canviant la societat i adaptant-nos a ella. És l'únic que és molt important. No pensar que nosaltres estem aquí inamovibles. No. Nosaltres hem de ser amb una bona soca i flexibles en els vents que venguin.
Per acabar, en Jaume valora la importància del segell emblemàtic i, finalment, tanca el reportatge amb una anècdota derivada, podríem dir, de mala vista.
És el reconeixement de ser emblemàtic per nosaltres. És un reconeixement de la feina feta per tota la societat. És a dir, per haver estat dins Palma, per haver servit a la ciutat, i és com si la ciutat te donés un reconeixement dels temps que has estat dins ella fent un servei cap a la mateixa societat. I ser emblemàtic és un orgull.
Suposo que un, clar, quan recull el premi, pensa en un mateix, però pensa en els antecessors.
Sí, això és el que m'emociona més d'això. És a dir, pens que li han donat en el meu repredí, en el meu padrí, en mon pare, en el meu tio, i jo que l'he recollit. Bueno, una de les anècdotes que a mi em va deixar un poc, em va deixar fora de joc, com a... que era quan t'aprenia. M'aprenia i va venir una senyora i em diu: escolta'm, quin preu vas en diot? I jo li contestava: senyora, nosaltres no venem en diot. I em deia: sí, jo el vull d'aquí. I tornava a dir-me: digue'm a quin preu vas en diot. I jo li deia: però és que aquí no venem en diot. I jo bé me girava i cercava en diot per qualque banda, perquè ella em deia: jo el veig.
Convençuda.
Em vaig girar i li dic: escolti, no deu ser això, perquè això és una cuixa de porc. I aquella dona, quan em vaig donar compte, ja no era.
Ja havia partit.
I s'havia donat compte de que, evidentment, veia un diot on no era.
No sabem si havia pres alguna copa o què li podia haver
passat. No ho sé, ja vaig quedar un poc. Però, en el principi, era jo que cercava un diot. Ella m'ho deia, jo el cercava i no era.
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és cultura.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
En Xavi Oliver ha preparat el retrat preceptiu sobre Ganiveteria Pol per situar-nos sobre aquest emblemàtic negoci de Sa Pobla.
Els tallers de ganiveteria són espais on la precisió i l'ofici se troben en cada peça. Darrere un guinevet o un trinxet hi ha hores de feina, d'esmolat, de coneixement dels materials i d'una tècnica que no s'improvisa. Són oficis antics lligats al camp i a les feines de la terra que han anat passant de mestres a aprenents al llarg del temps. En aquest tallers, cada eina té una funció concreta i una història al darrere, i moltes d'elles han estat essencials per oficis com els de margelers. A Sa Pobla, aquesta tradició continua viva a la ganiveteria Joan Pol. Els orígens d'aquest ofici dins la família remunten als anys 20 del segle passat, en una època en què Mallorca vivia encara molt vinculada a l'activitat agrícola. Espanya aquells anys estaven marcats per canvis polítics i socials, mentre que Europa s'intentava refer després de la Primera Guerra Mundial. En aquest context, els oficis artesans eren essencials per al dia a dia i la ganiveteria tenia un paper clau en les feines del camp. Joan Pol va començar a fer feina amb només 12 anys al taller del seu cunyat i als anys 40 va decidir obrir el seu propi taller a Sa Pobla. Més endavant, el seu fill, també Joan Pol, va continuar amb el negoci, el va ampliar amb una botiga i el va mantenir viu durant dècades. Amb el pas del temps, el relleu va passar al seu gendre, Martí Crespí, que des de l'any 2005 està al capdavant d'aquest negoci. Amb acreditacions d'artesà i una gran passió per aquest ofici, continua elaborant a mà guinevets, trinxets i altres peces, moltes d'elles fetes a mida. Un taller on el ferro, la mà i el temps segueixen donant forma a una tradició que encara perdura.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Bon dia. Com estem?
Bé.
Orujo.
Sí.
Quants?
6.
13 cats.
Als bordos.
Situacions com aquestes donen desenes de vegades a Ganiveteria Pol a Sa Pobla cada dia. En Martí Crespí, hereu del negoci, endú les regnes des de fa temps. Està a gust a la feina i se li nota. D'entrada, es refereix a l'origen del negoci que va heretar del seu sogre i també ens parla de la seva incorporació plena.
El cunyat de son pare del meu sogre va venir amb edat de 12 anys aquí a Sa Pobla per prendre l'ofici amb el seu cunyat. I a partir d'aquí, pues, ell va començar aprenent fins que el seu cunyat es va jubilar i va agafar relleu a ell. Bueno, en Sebastià Campins és que va començar... aquest ofici va ser el seu predí. Que venia, que diguem, de germans... Hermanos Campins de Consell, per no fer-se la competència, pues, un se va establir a Consell i l'altre va venir cap a Sa Pobla. I d'aquí pues, se va començar la saga de trinxeters a Sa Pobla.
I això era habitual, és a dir, que germans que compartien el mateix ofici anessin a pobles diferents per evitar competències?
Pues no sé si és habitual, en el seu cas sí, perquè per no fer-se mal entre ells varen decidir això, pues varen volar moneda i va tocar Sa Pobla. Si hagués tocat a la millor l'altra part de Sa moneda, s'hagués anat cap a Llumajor.
I on va funcionar millor el negoci, ho sabeu, en això?
Pues no t'ho sabria dir, això, però tant aquí com allà fem feina, fem molta feina, perquè tot estava fet a mà i teníem nom. Pues prendre aquest ofici tan jove, pues pràcticament va ser de moltes hores i veure com feien les coses. No t'ho podries posar dins aquest ofici, ah, venga, començaré a fer coses. No, sinó que granar, menjar... com que fes i miraves i aprenies i segon que no podies fer perquè només eres un mosset. T'havies d'espavilar així com podies, era molt dur.
Clar, imagina't que ara posen una lota de 12 anys a fer guinevets.
Clar, això és impensable avui en dia. No, avui en dia ja tampoc, ja la mentalitat ja no és la mateixa, ja la necessitat tampoc. No, és molt diferent.
I la feina, aleshores, com era? I aquells tallers, com eren?
Aquests tallers com eren? Pues no sé exactament en què te refereix, perquè jo tampoc tan enrere no ho he viscut, jo.
Sí, però per aventura t'ho han explicat.
Sí, m'han explicat pues, que pues, s'havien d'adaptar molt a la gent, perquè la gent també molt també fa feina a mà i pues, quan ells els havien d'arreglar una eina o una cosa altra s'havien d'adaptar en els horaris per tenir-ho llest, perquè aquella persona pogués tenir la vent de mà per continuar fent feina. No és com ara. Ara, pues, te comanen una cosa i dius, mira, jo te puc fer tant per entregar-lo tant de llet d'espera. Llavors no era igual. Perquè tot això va començar que, diguem, un carrer de vora l'Iglesi, que ara és una ferreteria que se diu Campins. Clar, els herous, quan el seu cunyat ja es dispredides que hi havia allà se va morir o se va jubilar, ells els interessaven més per lo que és la ferreteria. I, clar, el cas de son pare del meu sogre, que era el cunyat des que li va començar a ensenyar, pues, va comprar sa casa aquí i va passar el taller aquí, perquè els altres no els interessaven. I aquí va començar com el seu cunyó de Joan Pol. Clar, després d'haver fet el servici militar, pues, bueno, ja va començar de mossa a tallar, però ja que diguem més a sa part de sa ferreteria. I en vez de cercar això, en vez de cercar allò, fer això altre, ja no com en estella, sinó més tirant cara en el públic, en el negoci. I llavors, quan Espredí va muntar estella aquí, pues, ell ja va prendre els oficis després d'haver fet el servici militar, i així, pues, ells dos anaven fent tot el que els acomanessin.
I després, en els anys 70, què va passar? És a dir, que ell ja agafa relleu.
Claro, als anys 70 ell agafa relleu i, pues, se va casar, i després d'haver-se casat, pues, se va ampliar un poquet el negoci a cara del públic. Sí, va formar i, clar, i va continuar ell fent feina i tot això, i llavors me va passar relleu jo, que era, que diguem, no sé si era 2005, pues, que ell se va jubilar i em va passar els papers a jo.
I com va ser aquests sentiments? I com te vas sentir amb això? Te fa il·lusió? És un nou projecte de vida? Tu què te dedicaves abans?
Pues jo abans, que meva, eren pagesos. El que passa que jo a la pagesia, tu ja saps com va. Sempre és la darrera moneda de circo. I, pues, jo vaig dir, no, jo m'he de moure per d'altres puestos. I, pues, mira, coincidència, que me vaig casar, pues, aquí tenien aquest negoci, jo m'agradava. En moltes coses, pues, són autodidacte, que basta veure-ho i, pues, i si no m'espavil i, pues, ja està, me va bé.
I te va fer traspàs durant un parell d'anys en què tu prenies aquí?
Claro. Ell me va dir, tu fes el que trobis que has de fer, no te preocupis, tot això és teu i tira endavant, cap problema.
Molt bé, i després sa filla no li ha volgut venir de gust?
Sofia, pues, és mestre i, clar, aquest mestre no ha deixat la seva feina per pot ser en segon quin marron, pues, hem d'anar alerta també. Jo, més o menys, ja fent feina aquí encara que no me donassin que diguem es mando, més o menys ja ve quan és un negoci familiar, tu veus, no t'amaguen res, estàs incluït, només que canvia els papers de que nom d'un i nom de l'altre, però tot el més continua igual. Jo, la primera peça que me va ser un poc complicada de fer, que no m'havien ensenyat mai, és fer una rostidora o volada, i encara me'n recordo el primer client, sí que se l'en va dur, pues, de la primera rostidora que vaig fer. I vaig estar orgullós, i sé qui la té. Vinc que dic, i te dius, ostres, mira, aquesta m'ha comprat aquesta rostidora i la primera ja no l'hi he fet cap. A partir d'aquí em va donar més ànimos, però són coses que clar, són coses que, jo què sé, passa en qualsevol ofici.
En Martí va aprendre la feina i els secrets que amaga gràcies al seu sogre. Aquí, com dèiem, està molt agraït.
Bueno, superfàcil. Bueno, en el meu cas sí que està fàcil. Jo, si tinc algo que dir, ho dic, i si hi ha algo que no sé fer, no sé fer, i ell me diu, feu així, així. I coses, pues, que innoves i te donen, te diuen, mira, això ho has fet molt bé, ja està, però sí, cap problema ni un. Bé, ara me toca jo. El que passa que jo, a partir que jo vaig agafar, pues, me vaig espavilar també d'altres coses, perquè vaig agafar l'ofici de mer de trinxeter llauner, que faig tot el que et separa de llauna, pues, tipus crespell, llaunes per coques, per rostidores, totes aquestes coses. Pues, que això era una cosa que ells no havien tocat mai. Va ser jo que vaig introduir i vaig aprendre i continuï fent això. Ara faig dues coses.
Trinxatell, una.
A més del mestratge del sogre, el propietari actual de Ganiveteria Pol s'ha format a consciència per dur endavant el negoci de la millor manera. No en va, ha obtingut les cartes d'artesà llauner i ganiveter.
Pues els vaig aconseguir la millor del vinçà de vers, 2007, per mi. 2007, me pen que són. Com ho vaig fer.
I com te vas sentir, que va implicar? Te vas sentir bé?
Hombre, tu diràs, algo que te posis un nom i que tu pues, has hagut de prendre allò, pues, tu diràs, macho, sí. Però jo, molt important.
I per què és tan important posar valor, donar valor a l'artesania davant tot aquest món en què tot és el mateix, de fet, se produeix en massa? Per què és tan important els artesans?
Els artesans és important perquè són coses úniques. Cada vegada que tu fas una cosa, és una cosa única. I és algo que tu has creat. I allò te dona una satisfacció, per, almenys per jo, molt grossa, que tu dius, mira, he fet això, ja, que t'ho paguin a 5 o que t'ho paguin a 10, per jo, pues, ja és una cosa secundària. Jo, quan creï una cosa, pues, m'agrada veure-ho i estic content de lo que creï.
2009.
Ara veig la placa que és en el 2009. Tant de Llauner com de Trinxeter. I la del mig, que és el meu sogre.
Les cartes de mestre
artesà. Les cartes de mestre artesà. A ell li van donar 1994. Mm. Que es va posar de moda. Varen ser els primers de tots. Se varen posar de moda això de les cartes i varen ser els primers de tots, que varen ser la primera tirada.
Ara en Martí ens fa un recorregut per l'establiment mentre ens explica les característiques dels productes que s'hi venen.
Sí, tot això que veus ara aquí són llaunes per fer coca, la típica coca aquí, que aquesta se diu llauna molta crosta, que són mitges, i llavors les altres que tenen el bord de rissats, diferent tamany per diferent tipus de cuina que te puguin trobar. N'hi ha que tenen més petit i n'hi ha que tenen més gros.
I també hi ha per les porcelles, això ho heu fet vostre, també.
Sí, tot això, per les porcelles, la rostidora, la típica rostidora volada per porcelles, sí, tot això ho fet nostre. I llavors vaig introduir jo, a part de les que hi havia, les clàssiques, les de ser inoxidables, rectangulars, diferent tamanys.
I això com ho feis, un poc per damunt el procés?
Pues com ho feim, això, tenim la làmina i tu pues, tens una mica de patró i vas tancant, vas així com vas de mestre pues, per fer la rostidora. Pues això, en altres llocs, la botiga, la ferreteria, la part de darrere de la tenda, que és aquí on com feim totes les eines fetes a mà, va ser de forjar i ermolar i el que siga, tot el que ens demanen. Que ve un aquí per fer una eina, feim una eina, que és per posar un mànec, feim guinevets.
I què és el que mos demanen més?
Pues aquí el que mos demanen més són guinevets fets a mà, completament en mànec com se fua, i llavors llaunes fet a mida per fer ses coques.
Quant d'anys té? Quan se li diu un forn, quan se li diu?
Això. Això se diu sa manxa.
Sa manxa?
Sí, sa manxa.
Quant d'any té aquesta manxa?
Pues el que és esforrat aquest, l'armazón de lo que se manxa, jo crec que en té més de 150 anys. Tot això estava, que diguem, a la part del carrer de Val d'Iglesia, ho van dur, llavors ho van transportar aquí quan es va comprar sa casa.
M'agrada, perquè feia feina amb Viveta Ràdio.
Sí.
Sí, sempre.
Sempre Viveta Ràdio,
eh? Sempre, sempre, sempre. El primer que faig és posar l'embaix quan top i el darrer que faig és turut-lo quan tanc. Tot això que veu penjat aquí són patrons de diferent tipus de guinevets. O plantilles per fer tenedor de palmera, o per fer cabets, o tot el que m'ho demani. Tot això són eines per si has de serrar un mànec, o si has de fer un mànec, per si has de fer dinerets i tot això. En els trinxets, com els feim i com els demanen? Pues, els trinxets a 5 tamanys. A part d'això, pues, te demanen poques coses més. Te diuen, jo vull número 1, número 2, número 3, depèn. Tu tens el patró i en el patró pues, vas fent. I quan més avant la tenda i pues, sempre hi ha qualcú que trobes el tamany que vol. Dint tant tamany, sempre hi ha algun que sí.
I encara vos en demanen sempre, de trinxets, perquè, clar, entre tenir abets, en Siquea i tot això que tenim tot molt bo, de, molt bo per mà...
Sí, demanen de trinxets, almenys un sempre diuen, mira, jo sempre m'ha fet il·lusió tenir un trinxet, encara que no l'empleï, pues just per tenir-lo, això. I n'hi ha que no, que n'hi ha que l'empleïn perquè té escamp i per té qualque corda, per té pa, per anar-se'n d'excursió, tot això, sí, te demanen. Bueno, no els ho feim nosaltres, perquè si te digués que sí, te diria mentida. El que sí que passa que nosaltres els donem el toque final.
Quin és aquest toque?
Pues canviar batall, fem els batalls metàl·lics, perquè avui en dia està molt de moda de fusta, i per lo que aquí els empleen, aquí hi ha molt de dimonis a la pobla, però un dia que van vestits, i plen aquest picarals i el batall de fusta no els agrada, i el que nosaltres els feim és posar batall de fusta, venen molt redona, nosaltres els donem una altra xura perquè quan venen fan el so de campana i nosaltres li traiem el so de picarol.
És a dir, que vol de qualque manera li donem el toc final en els picarols perquè els dimonis de Sant Antoni i la Pobla estiguin contents.
Exacte, que és el que ells volen.
I si no...
Si no, no, la festa no va bé.
Si parlem de productes, ho hem de fer també, és clar, de la clientela de la casa.
Els vinats, bueno, els restaurants i tot això, que gent que fa feina al restaurant també, sí. No, gent jove en ve, Pensa que nosaltres, a part de guinevets i tot això, també feim menjars d'escamp. Molt dedicant també a feines d'escamp i molt, qui més qui menys, per desestressar-se un poc el fin de setmana, compren una finqueta o fan una mica de hortalissa i venen aquí o bé per posar un mànec o per acabar un poquet la miqueta d'hortalissa que han de fer. Sí, joves en venen.
És a dir, la clientela de Guinevateria Pol està assegurada, per lo que dius, hi ha gent gran, gent jove.
Sí, sí, sí.
És un negoci rendible.
Sí, sí, pues jo sí, per mi sí.
I el que necessitem és gent que ho vulgui fer.
Exacte.
Guinevateria Pol ha contret mèrits suficients per rebre el distintiu emblemàtic.
No fa un any i algo que mos ho varen donar, per mi no sé si era l'any passat que mos ho varen donar.
I quan ho vareu rebre, com ho vareu viure?
Pues mos va fer molta il·lusió, perquè clar, això són coses que no el té tot Déu, que no hagi seguit una trajectòria i tingui una bona solera darrere, que si gent també t'acompanyi. I això per nosaltres és una satisfacció de, pues, que t'ajuden en el que és en el teu negoci, que te donen importància en el que tu fas.
Joan Pol encara és viu, m'ho dit.
Sí, sí.
I ell quan ve se tenda aquí, passa gust de vos fent feina.
Claro, ell quan ve se tenda aquí, el primer que fa, bon dia, que com estem, fa una nuada per tot, de lo acostumat que està a veure les coses d'ell, i se s'agafa una cadireta, se seu, o si me pot ajudar, de vegades li fa il·lusió posar un mànec, o una guinaveta, o llevar refil després de jove molar, totes aquestes coses, clar, i ell se sent útil. I la veritat és que això és molt important per a aquestes persones que tota la vida han fet el mateix i que trobin un lloc per poder anar i que t'acompanyin a fer les coses i que te donin la seva sabidoria de fer... nosaltres fem això, fem allò altre, sí, tu això així ho fas bé, o canvia això perquè potser te pot tenir un problema, anècdotes de coses seves, però sí, és molt important per ells.
Per acabar el reportatge, en Martí fa una valoració o balanç de la seva feina, amb els pros i contres, i ja posats, ens farà una defensa dels petits establiments comercials com el seu, Guinevateria Pol.
Lo millor i lo pitjor, pues lo millor és que fas una cosa que a tu t'agrada i no has d'estar pendent de que te diguen fem més via, fem menys via, perquè clar, tu saps que o t'espaviles o pues ningú vendrà a dir-te res. Això és lo millor. Lo pitjor, pues que de vegades intentar quedar bé en tot Déu és un poc impossible i has d'intentar pues, d'una manera o l'altra quedar bé, però bé, no sempre és a gust de tots.
És a dir, és que clar, també els clients deuen voler mil històries i mil virgueries.
Avui en dia esperar no van vells. Avui en dia ja pitjar un botó i tenir per mensatgeria tot això, pues això mos ha duit que si venen i te comanen algo i tu dius, mira, jo fins a tal fetge no te puc entregar, com que no, jo ve amb este abans, pues fiat, això no va així. L'artesania no va així. L'artesania te poden ser mans i tens una llista d'espera i t'has de tan poquet el que ets artesà, perquè si no pues, és un poc impossible de poder-ho fer.
Clar, jo imagino ara IKEA, per exemple, a altres bandes, els basars mateixos, vinguin a veure d'aquest, i el tenen.
El tenen, claro. I el problema el tenim nosaltres llavors, perquè no el tenen ells, perquè llavors se'm van a comprar una guinaveta que deia jo a IKEA i te venen i te diuen, mira, és que això no m'està, és que m'ho van regalar. Sempre els ho han regalat. Un 10, jo, és que, jo estic aquí, jo si ve un per malar una guinaveta li molaré, tant si l'ha comprada com si no l'ha comprada. Del cap i la fi és el meu negoci. Jo si faig pagar perquè venguin a malar una guinaveta, ara el que ja els dic és el que se poden trobar. Mira, jo te puc malar aquesta guinaveta, aquesta gent, pues quan van a fer la guinaveta la van fer estèticament molt guapa, però el material per lo que tocaria d'estar fet, no acompanya. Jo te desmolaré, te cansaràs desmolar-la, pagaràs i no te donarà un resultat final bo. Però el problema el tenim nosaltres en el final, perquè aquestes companyies grosses fan el gènere i llavors nosaltres ens hem d'adaptar al consumidor final, que vol que allò li vagi bé, i és un poc impossible, però bé.
En canvi, amb una guinaveta feta vostra...
Amb una guinaveta feta nostra no te li donem una garantia, que és dir, ja li donem el tramp que toca haver de tenir perquè faci la funció que toca haver de fer. No cerquis una guinaveta, no cerquis una perfecció artesana. Veuràs que te fa que de vegades alts i baixos, el que tu vulguis dir, o que s'has forjat, tot això, però sabem que t'era. No té un pulit 100% acabat, com ser de fàbrica, que llavors al final li fan una mica de detall amb una màquina, i pues, nosaltres no, nosaltres el feim amb unes altres idees, el feim perquè no tinguis problemes, puguis emplear aquella guinaveta tota sa vida, i pues que te sabem que tenia bé.
I quin preu té una guinaveta vostra, estàndard?
Pues una guinaveta, pues te diré, número 1 val 13, número 2 val 14, número 3 val 16 i el número 4 val 17. I així anant pujant un poquet segons el tamany de la guinaveta. Te'n vas a una guinaveta, un cebollero avui en dia, que és bo i te dona bon resultat, te'n vas 28-29 euros.
Però clar, tota la vida.
Tota la vida. És que un matancer, avui en dia, que és la tradició en els pobles que es fem matances, pues no els donin més que guinevetes d'aquestes tipus fetes artesanes, perquè saben el resultat final quin és. La guineveta aquesta pues, dona bon resultat.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Arribam al final. Un gust sentir a prop la vostra companyia una setmana més. Gràcies per ser-hi. Com també agraïm la participació en aquest cas de Can Jaume Artesans de Palma i de Ganiveteria Pol a Sa Pobla. I, és clar, el nostre reconeixement explícit i públic per l'ampli equip de professionals que fa possible emblemàtics cada setmana en aquesta casa, IB3 Ràdio. En Xavi Oliver, les tasques de producció, retrats i entrevistes. Níquel Hernández i en Facundo Tenaglia a les vies del so, Napoloni Huguet a documentació, en Joan Trias a l'assessoria musical. També gràcies per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional del Govern de les Illes Balears, l'ADR. Ja sabeu, en tot cas, que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Vent i ganivet, de Coriolà. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Tot va començar amb els llençols cremats, el sol i els nens dormint la son de Hollywood. Al carrer de nit va quedar tan lluent i les banderes van esclatar amb un color diferent. Thank you.